Cada vespre de 7 a 9 a la cadena SER i SER Catalunya. El balcó. Amb Anna Puigvoltes.
Petit racó de pau del món per cadascú. Està cantant Masoni, m'encanta el seu nou disc. Antoni Bassas, com estàs?
Bona tarda, molt bé, Anna Puigvoltes.
Que pensant en racons del món, mira, jo crec que en mereixes... Avui crec que en mereixes... això.
Oh, que bé, moltes gràcies, ets molt amable.
Bassas. Hi ha molta gent aquí a l'estudi.
Gràcies.
Ja poden seure, ja poden seure.
Gràcies, molt amable.
És que tothom pregunta com té avui les cames... l'Antoni Bassas.
Bé, doncs bé, mira, ho pots comprovar, vull dir, no cap agulleta ni res.
No estàs escruixit?
No estic escruixit, tot i que vaig fer un esforç, curiosament, amb els braços, perquè, clar, durant 13 hores vas amb pals i després hi ha algun pas que has d'agafar cadenes, i crec que em vaig fer un esquinçament aquí, just a sota el pit esquerre, diguéssim, que em molesta una miqueta, això sí.
Expliquem. Antoni Bassas, dissabte vas pujar...
A la Pica d'Estats.
A la Pica d'Estats.
Sí, sí.
Amb els seus fills, no?
Amb el gran i la petita.
I la petita, que li havies dit
a la petita
algun dia hi anirem.
Quan siguis gran hi anirem. Clar, perquè amb el gran hi havia pujat, però fa més de 20 anys.
Són 12 quilòmetres i tu has dit, són 13 hores, és una...
Sí,
és una brutalitat.
És una brutalitat, sí, és molt, no s'acaba mai, és molt llarg.
Sí.
Sobretot la baixada, o sigui, bé, també és temps per baixar que per pujar.
Però i la birra quan arribes? No sé si... Sí. Com vau arribar al bar aquell?
Havíem llogat uns apartaments a Àreu, que és l'últim poble de la Vall Ferrera abans d'atacar el cim, diguéssim.
Sí, poble preciós.
I sí, allà, bueno, una cervesa... Jo crec que va ser la millor cervesa de la meva vida.
Jo crec que és de les millors cerveses que he fet a la vida, també.
Em pots estar segur. És directament proporcional a l'esforç.
Però estàs en forma, molt bé.
M'havia anat preparant durant l'estiu. Per això ho vam fer ara a començaments de setembre, perquè durant l'agost, que no tens feina, pots anar preparant-te una miqueta. Tenia els meus dubtes, val a dir que em van haver d'esperar una mica, clar, jo era de llarg el més gran, i per tant...
Però les teves passes són molt llargues.
Sí, però al final van haver d'anar al meu pas, i jo em vaig dosificar bastant, és a dir, espera, no ho cremis tot ara, perquè després no arribaràs. I per tant, anava a poc a poquet, i en algun moment em van haver d'esperar, i això sí, no? Sí. Però ho hem fet. I et dic una cosa, i ara em trobo amb gent que et diu, per culpa teva, ara els de la meva colla s'han engrescat.
Si
ho fa aquest tio, a l'edat que té, no sé què, doncs nosaltres també hem de pujar.
Edat, però no sabia que era una d'estar en forma, perquè realment són moltes hores.
Sí, són moltes
hores. I s'ha de tenir, però es té cap, quan
s'és més gran,
s'ha de tenir cap.
Has de tenir, no, i has d'estar una mica fort mentalment, perquè a més la pica... tu puges 2.900 metres, diu, ja només me'n falten 200 de cota, però llavors has de baixar, perquè si no, hauries d'anar directe per un coll que és una mica difícil, tècnicament complicat i una mica perillós. D'altra manera, baixes, que entres a França un moment, i pel mòbil t'entra allò de l'SMS de llamades a França, sé què i tal, passa això, i llavors perds alçada, vas de 2.900 a 2.500, que has de tornar a recuperar.
De sotllo baix i amunt.
Correcte. I a la tornada també, és a dir, vas baixant, però hi ha un moment que has de tornar a pujar. Per això es diu que la pica es puja baixant i es baixa pujant.
O sigui, és cua per fer foto al cim.
I una mica de cua per fer foto, tot i que ben endreçada i la gent no es posava al darrere, semblava que estàvem sols.
I algú Bassas, jo vull una foto amb tu al cim?
No, salutacions i aquestes coses, i alguns aprenents de Kilian Jornet. Que anaven corrents.
No he trobat molts aquest estiu, sí, per tot arreu. Sí.
Que anaven corrent, i quan van veure que no podien, perquè nosaltres baixàvem, n'hi va haver una que va dir, diu, m'estic posant dels nervis, que diu, escolta, estàs aquí al Pirineu, al mig de la natura, lluny de la civilització, i t'estàs posant dels nervis, de debò, calma. calma.
Però, bueno, un dia parlarem
d'aquesta gent. En general, sí. Però en general bé, eh? Tant sí. Amb els aprenents de Kilian Jornet com amb els que anaven
perquè
caminant com jo.
Perquè és preciós estar a la natura.
És fantàstic.
I caminant. Basses avui, hem de fer memòria.
Va, vinga.
Va.
Resulta que aquesta setmana s'ha mort un senyor que la immensa majoria de la gent, si dic el nom, diran qui. Rick Davies, 81 anys. Perdó? Molt bé. Doncs aquest senyor va fundar una banda britànica que es deia Supertramp. I ens ha semblat que la seva mort era un motiu per repassar alguns dels èxits més grans que ha donat aquesta banda, que estic segur que la gent de més de 40-45 anys recordarà, que els més joves alguna vegada hauran sentit alguna d'aquestes cançons, però posar-hi una mica de context...
Jo vull veure les cares d'en Joan Bofill ara quan sonin.
Va, ens ajudarà a entendre que estem davant d'una banda molt, molt, molt curiosa. En certa forma, era una banda sense cara, en el sentit que ara mateix no sabem gaire qui era Rick Davies, ni l'altre cofundador, en Roger Hodgson, perquè no van fer mai vida d'estrelles, eren uns tipus que, bueno, tenien algunes diferències, alguna vegada s'havien barallat entre ells, però no eren els germans Gallagher, per dir-ho d'alguna manera, ni tenien especials escàndols, anaven fent. I, per tant, eren molt poc atractius per la premsa ni per aquestes coses. I es dedicaven a fer bones cançons i bona música. La banda es va fundar l'any 69, els hi va costar molt arrencar, durant tots aquests anys han canviat moltes vegades de components, però cap a mitjans dels 70 van tenir un primer èxit amb un tema que ja els identificava, perquè el so de Supertramp, nom, per cert, que ve d'un llibre de l'any 1910, Supertramp vindria a ser Super Rodamont,
sí.
Ja identifica aquesta barreja de Bee Gees, de Queen, fins i tot de Police, que podries trobar, però que realment al final només és Supertramp, perquè són molt, molt personals amb el seu so, i amb la veu i amb el piano Burlitzer. Amb aquesta primera cançó que escoltarem, 1974, escrita la lletra quan un dels cofundadors tenia 19 anys, titulada Dreamer. Això de final de l'adolescència, dels teus somnis, de la teva vida, que la princesa Diana havia dit que era una de les seves favorites
sí?
I que havia ballat amb els seus fills, amb el príncep Guillem i el príncep Enric, al Palau de Kensington, a les habitacions, doncs feien com una rotllana i ballaven aquesta cançó. Sí. Diana Spencer era una gran, gran fan de Supertramp, sempre ho va dir. Aquest grup va anar fent, va anar publicant àlbums... en fi, que van ser bastant celebrats, i a poc va començar a construir allò que en podríem dir èxits per la ràdio, per dir-ho així. Un dels quals és tan identificatiu que l'he dividit en tres trams, aquesta cançó de Supertramp, en tres trossos, perquè em sembla que explica molt bé on era el ganxo, on era el misteri que aconseguia que les seves cançons tinguessin tant èxit, i encara avui la recordem. Give a little bit. La guitarra. És una cançó d'amor, senzilla, dona'm alguna mica del teu amor...
Sí.
Bueno, és una cançó senzilla, d'aquestes que...
Molt romàntica,
Molt romàntica, que podies anar xiulant. Però la cançó va avançant i, per exemple, té hem sentit aquesta guitarra per començar, un crescendo de veu i de saxo sensacionals. Hi ha una mica de polis aquí, eh?
Sí, totalment.
Jo podries dir, bueno, doncs aquesta cançó va fent i al final la maten amb un fade de sortida i ja està, no. Fan un final canònic.
Això seria una mica Queen, també. Sí,
ets un aplaudir.
Ets un aplaudir, totalment, totalment.
Sí, és una execució, una producció, jo crec que extraordinària.
Vale, no? Els havies vist tu en directe?
No els havia vist en directe.
Jo, any 88, Palau d'Esports.
Uau.
Que fort.
Que bé.
És superjove, jo.
Quina sort. Sí, recordo haver llegit, per exemple, que van fer un concert a París, que es va convertir en disc, es deia Directe a París, al qual, per exemple, la premsa del cor li va prestar molta atenció perquè allà van descobrir que anaven junts la princesa Carolina de Mònaco i un playboy anomenat Stefano Cassiragi.
Ah, aquella època, clar.
No, perdó, Philippe Junot. Philippe Junot, el primer marit.
El primer marit,
Philippe Junot. Bueno, vull dir, eren un grup que estaven... molt a la paix, la gent, tothom els volia seguir si havies estat a la moda. Bé, van creuar l'Atlàntic, van tenir molt èxit. De fet, els components deien que eren petits quan els Beatles van anar a actuar als Estats Units. Van tenir un èxit extraordinari i això, per una banda britànica, era el millor que els hi podia passar. I d'aquí va venir un àlbum que es va dir Esmorzar a Amèrica, Breakfast in America.
Amb una portada sensacional, eh?
Amb una portada... Les portades dels discos, aleshores, deien moltes coses.
N'hi ha una de Pits. Una de les primeres portades que me l'han ensenyat avui, en vinil.
En vinil, sí, sí.
Sí, no, ha sortit d'un calaix de casa meva parella.
Doncs Breakfast in America, l'any 1979, expliquen aquesta idea d'anar a triomfar, de ser algú, de ser una celebritat que firma autògrafs, i sonava així. Són els anys d'or de Supertramp, els èxits es succeeixen, per exemple, Goodbye Stranger.
Oh, aquesta, sisplau. Was an early morning yesterday. I was up before the dawn. And I really have enjoyed my stay. But I must be moving on. Like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. Anem avançant en la dècada dels 70 i comencem a entrar a la dels 80. Apareix encara un altre èxit, una peça que té un altre inici inconfusible, amb Castanyoles. Logical Song. They sent me
la lletra d'un noi que diu: jo m'imaginava que la vida era molt bonica, que tot era fantàstic, però després et diuen: has de ser lògic, has de ser cínic, has de ser pràctic.
Era una crítica al sistema educatiu, una mica?
Bueno, i a la vida en general. I acabar dient: please tell me who I am. O sigui, sisplau, digue'm qui sóc, no? I ho deia d'aquesta altra manera. Amb tot, tot i el to melanconiós i les lletres una mica capficades que podem sentir aquí, feien un pop bastant fàcil, i pop fàcil en el sentit que no van renunciar a un cert optimisme ambiental, fins al punt que a ells se'ls aplica una etiqueta del poptimisme.
Ah,
el pop optimista.
Poptimista.
El poptimisme, no? El pop optimístic o optimista. I la millor cançó és probablement la que tanca l'època més daurada
i
més famosa. Bueno, la que va venir després, honestament, no la conec perquè ja no la vaig seguir. Probablement tampoc perquè les ràdios no se'n van ocupar i, per tant, van desaparèixer, almenys per mi, una mica de la circulació. Però l'any 1982 van fer una cançó molt senzilla, escrita un dia que miraven per la finestra i estava plovent, i van dir: It's raining again. Bé, n'hi hauria moltes altres que hauríem pogut posar. Tenen l'obertura dels bojos, la fals obertura. És a dir, van produir molt. Aquí hem fet una petita selecció. La història posterior és... algunes vegades canten junts, altres vegades canten per separat, desapareixen alguns membres de la banda, els dos cofundadors, però continuen, però a vegades es barallen per la propietat de les cançons. Un dia acorden que quan cantin en solitari no cantaran les cançons del grup, però aleshores, al cap d'uns mesos, incompleixen l'acord. I finalment, el 2015, en Rick Davies se li declara una greu malaltia que al cap de 10 anys ha acabat amb la seva vida. I, per tant, ens ha donat peu a repassar la història de la seva feina.
Què feies tu en aquella època?
Jo escoltava molt la ràdio. O sigui, per mi, Supertram és la ràdio de la meva adolescència.
I tenies el doble caset?
Tenia el del piano. Tenia el del piano colgat de neu o amb neu a sobre.
Val, però no, tenies allò que, el caset per gravar,
sí,
per la ràdio?
Sí, esclar, sí.
Que teníem una doble platina i aleshores...
Correcte.
A vegades feies les mescles amb una platina i l'altra.
Bueno, jo de caseta, potser caseta. No era tan virtuós.
Tu flipes, no? Ja, sí. És que ja està rient en Joan, sí. Perquè està dient.
I maleia. Perquè està assumint que tothom feia exactament el que feies
no,
tu.
No,
perdona, és que ho feia
només
tothom.
Estava, ho fèiem, ho fèiem.
Ho feia tothom. La música era cara. Comprar-te un disc no estava a la butxaca d'un adolescent.
No, i passava una cosa, Joan.
Ho gravaves a la ràdio. Llavors el locutor parlava sobre.
Sí. Parlava sobre i tu t'havies d'esperar que acabés, perquè ja ens ho sabíem. No, i aleshores acabava, Irene, tu feies el mateix,
d'acord, absolutament.
I aleshores acabava de parlar que totes les cançons estaven escapçades pel principi.
Sí, mossegades al principi o al final o això. Algunes vegades no, i deies, mira, aquesta l'he enganxat bastant sencera. I, a més, en aquella època les ràdios ja emetien en estèreo, la freqüència modulada sempre ha tingut molt bon so, i, per tant, et quedaven unes gravacions bastant decents. El que passa que, de tant en tant, et quedava per tota la vida un locutor que deia les 6:24 en nostres estudis, i deies... Bueno,
les has guardat?
Alguna l'he guardat, sí.
Algun caset?
Un dia la vaig posar en un reproductor i ja no sonava. Jo crec que es va desmagnetitzar o alguna cosa i ja no va funcionar.
Clar, i quan s'enganxava la...
És que, bueno, clar, no, és que... Llavors,
mira,
bueno,
sabies
tenies
que...
el kit de Bolivic.
Bolivic, sí. És que era això...
Veig ja que els vinils eren igual de cars que ara, llavors, no?
Sí, els vinils
eren
cars.
Sí. Sí, sí, sí. Hi ha una persona que m'ha escrit i diu... Oh, Dios, posa. Sí. Secció orgàsmica avui. Això m'ho han escrit, perquè, clar, algú que era molt fan. És que crec que tots més o menys eren fans d'aquella època. Era impossible no ser fan de...
Era impossible no ser fan, tot i que tu no et sabies ni els... Bueno, almenys jo no veuré els noms dels cantants, ni la cara que tenien, ni les declaracions que havien fet, no ho sé. Tu t'enganxaves a la seva música.
No, del concert que et digui jo no recordo ni...
No?
No recordo. Recordo treballant. Ni del rostre d'ells, ni de com es movien, ni...
Sí, Elton John, podríem explicar la seva vida i miracles, per dir alguna cosa. Els Beatles, jo no t'explico, els Stones. De Supertramp?
Supertramp, res. Irene, tu?
Fan, absolutament, per l'edat que tinc i tot. Sí, sí, sonava a casa. Sí.
A mi hi ha un parell de cançons que les he escoltat moltes vegades en moltes pel·lícules, a bandes sonores. Jo crec que
és a dir, sonaven.
Sí, clar que sí.
I què et porten? T'agraden?
Sí, a mi m'agraden bastant. És veritat que hi ha un pèl de coses que em sonen una miqueta semblants.
Fora de classe. I com han ballat aquí el Toni Suárez i el Claudio? Basses, gràcies.
A tu.
Dimecres que ve.
Vinga, bona diada.
A la cadena SER i SER Catalunya, al balcó, amb Anna Puigvoltes.